Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida puntuals. Ho fem com sempre a les 12:20 avui, sí, a les portes del cap de setmana, divendres 19 d'octubre del 2018. Ara mateix no plou, almenys a la ciutat de Lleida, però jo veig que avui i demà serà un dia d'aquests de muntanya russa. Ara plou, ara no plou, has de sortir de casa amb el paraigua, quasi segur que tot el dia el duràs tancat, però si no l'agafes, segur que t'enganxarà la pluja, per tant, és d'aquells dies. Fred especialment no, al contrari, 18 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. Ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. També farem memòria amb la Mari Carmen Salvador, com cada dia, recordant el que passava tal dia com avui de fa 25 anys. Parlarem de propostes de música en viu de cara a aquest cap de setmana i escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. I amb tot això encara tindrem temps per obrir la finestra dels records. La dels records, la física, vigila, perquè si plou doncs se t'acaben embrutant els vidres tant per dins com per fora. La dels records, amb el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. Després, a partir de la una, obrirem la Nacional 240 i parlarem, ja sabeu que, de les cartelleres, de les estrenes de cinema, de l'actualització de les cartelleres de cinema, avui amb la... Bueno, avui, cada divendres amb la Laura González, però que, a més, avui ens porta una... En parlarem ara a l'informatiu, però ens porta una entrevista amb la directora del certamen Som Cinema. Hi ha 2:15, l'Espai Groc, parlant d'activitats de música, de cultura, d'espectacles, de llibres, de tot, des de l'auditori, de la biblioteca, dels teatres, de l'Escorxador i de la Llotja i del Caixa Fòrum, de tot això. A l'Espai Groc en parlem i arribarem a les dues. En fi, anem a buscar aquesta previsió meteorològica. Ara mateix a 18 graus a la ciutat de Lleida, hores d'ara no plou, el qual no vol dir que d'aquí 2 minuts plogui. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres tenim un cel amb intervals de núvols en general a les comarques de Lleida que poden portar-nos precipitacions febles, més probables a les comarques del sud. Les temperatures no varien molt. Hi haurà màximes de 24 graus, doncs, a Lleida i Balaguer, 23 avui a la Seu d'Urgell, a Tàrrega 22 graus i a Viella 21. El vent continuarà bufant de l'est i nord-est amb intervals forts, sobretot avui en zones altes. Demà dissabte tornarem a tenir alguns intervals de núvols, podria ploure una mica al llarg del dia i les temperatures seguiran sense canvis importants. Hi haurà mínimes de 14 graus a Lleida, a Balaguer i Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i 7 a Viella. El vent bufarà de l'est i nord-est i es mantindrà fluix. I diumenge tindrem una jornada assolellada, cel clar en conjunt, al matí però amb algunes boires i les temperatures es mantindran sense gaires canvis. El vent continuarà fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
És la banda sonora original de la pel·lícula que porta el mateix títol, The Thing You Do, que el que fa és parlar de la vida d'aquesta banda de rock, The Wonders. El que escoltes és la versió de l'any 96 que acompanyava evidentment aquesta pel·lícula. Era una pel·lícula que tractava de la història d'una banda de rock que era fictícia, però que es va crear una banda per fer la pel·lícula i per cantar aquest tema. Tenia bona pinta amb aquest That Thing You Do, però en canvi no van durar. Després d'aquest primer single es van dissoldre. Parlem de l'any 1996. Mira, avui no te deixen ni participar. Ja saps que tenim el número de WhatsApp, 664... 526-180, 664-526-180, perquè ens enviïs els teus missatges de veu, missatges de text, el que vulguis. Avui t'ho he dit jo tot, ja. 12:25 minuts, avui dia mundial, 19 d'octubre, dia mundial contra el càncer de mama. En parlem tot seguit a l'informatiu.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El càncer de mama, que és el més freqüent arreu del món en les dones, s'estima que per l'any 2018 es diagnosticaran 2.088.849 casos de dones amb càncer de mama, un 11,5% de tots els càncers. Així mateix, també és el tumor més freqüent en dones pel que fa a la mortalitat. Tot i això, va donar xifres de Catalunya més properes. L'any 2017 es van diagnosticar 4.516 casos de càncer de mama. És el tumor més freqüent en les dones, com ja dèiem. Representa el 28% de tots els tumors, parlem a Catalunya. D'aquests, un 22,6% va ser diagnosticat en dones majors de 74 anys. S'estima que l'any 2025 es diagnosticaran uns 4.877, dels quals un 23,7 seran en dones majors de 74 anys. Aquest augment dels casos en dones de més edat s'explica majoritàriament per l'augment a la població de dones de més de 74 anys. La supervivència als 5 anys de les dones diagnosticades de càncer de mama és del 86,5% en el darrer període analitzat a Catalunya, una supervivència similar a la dels països europeus amb millor supervivència. La mortalitat per càncer de mama, això sí que és una bona notícia, potser la xifra la voldria més alta, però la mortalitat per càncer de mama disminueix un 2,6% cada any, i el programa de detecció precoç d'aquest tumor és el més freqüent en dones, que detecta més de 1.200 casos de Catalunya i que segueix sent una eina bàsica. Sisplau, avui parlem de les dones i del càncer de mama, però podem parlar de qualsevol altre, no us salteu les revisions. Obrim la plana de successos, plana judicial, en aquest cas la víctima dels assalts en una masia de la Segarra diu que no em van preguntar pels diners, em volien matar. La fiscalia conclou que l'exparella del propietari de la casa, juntament amb una parella d'amics, van planificar els robatoris. La parella del propietari de la masia assaltada, a Gàber, es pregunta si aquesta era la gran sorpresa que la mare deia als nens que tenia preparada per al pare.
I el nen va dir moltes vegades, i ho han dit moltes vegades, i continuen dient-ho ara, que la seva mare sempre els estava dient que estava preparant una gran sorpresa pel seu pare. Aquesta era la gran sorpresa, em pregunto jo.
Déu-n'hi-do, Obrim la plana política. L'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida aposta per tornar a congelar els impostos municipals del 2019. En cas d'aprovar-se la proposta, serà el 7è any consecutiu sense augment dels tributs a la capital del Segrià. I com dèiem abans, Som Cinema projectarà fins diumenge a Lleida 30 produccions realitzades als Països Catalans. El festival es va inaugurar ahir dijous amb la projecció de Puta i Amada de Marc Ferrer i l'homenatge a la redacció de Barcelona de la revista Fotogrames, que, com sabem, s'ha traslladat a Madrid. A comarques, prohibeixen la pesca i el bany a l'estany de Montcortès, al Pallars Sobirà. L'alcalde de Baix Pallars diu que s'ha fet per posar ordre en un espai que pertany a la xarxa Natural 2000 i que és zona, de pla d'espais d'interès natural. L'alcalde de Baix Pallars, Josep Maria Semio, diu que s'ha regulat aquest accés en aquest espai a petició de veïns del municipi i en col·laboració amb el Departament del Territori.
Sí, sí, no, ara està tot ordenat. Estan els contenedors, estan ficats en un tancat, està tot, bueno, es va decidir a raó dels veïns i també perquè Medi Ambient ens havia demanat diverses vegades fer alguna cosa a Montcortès, no? Que no podia continuar d'aquesta manera, i llavors es va demanar un projecte de començar a ordenar el que és tot l'estany, no? El que és propietat privada, el que és comunal.
Està bé la mesura, de veritat. Ara, hi ha una paraula que de veritat ja repeteix moltíssim, i segurament són necessaris, però el tema estudis i projectes, és que abans de fer una cosa hem de fer un projecte, que sí que està bé, repeteixo, però clar, ho hem escoltat tantes vegades amb obres o amb accions que no s'han acabat fent, que ja és com que la tenim gastada, aquesta paraula. S'ha de fer un projecte. S'ha de fer un projecte o s'ha de fer un estudi. O projecte i estudi, que així també gastem el doble. En fi, JARC, que denuncia una caiguda del preu de l'oli de les DOs catalanes per les importacions extracomunitàries sense aranzels. L'organització considera que l'acord comercial de la Unió Europea amb països tercers ha desequilibrat la balança comercial d'aquest producte. Ens en parla Lluís Gaia, que és el responsable del sector de l'olivera de JARC.
A partir del mes de juny, juliol, va haver una baixada gairebé de prop d'un euro, que bé, l'explicació única que es pot donar amb aquesta baixada és que s'ha permès aquesta entrada. A més, si mirem les estadístiques de les importacions a nivell de Tunísia i Turquia, han creixut un 98%, i és l'única explicació que pot tindre, perquè amb la producció que es va fer la campanya de l'any passat, ben just cobria la campanya que portem, o sigui, del consum.
Per la seva part, la cooperativa de Juncosa inicia la recol·lecció de l'oliva per la producció d'olivert. Algunes cooperatives de la DOP Les Garrigues avancen l'inici de la collita aprofitant la creixent demanda d'aquest producte. Va per barris, això. En fi, que parlem d'esports, ho fem amb els amics de Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs aquest cap de setmana s'estrenen a la competició dos equips d'hoquei femení. El Vilassana, que arrenca el seu segon projecte a l'Hockey Lliga amb l'aspiració de millorar la vuitena plaça i sense descartar la competició continental, i l'Alpicat a consolidar-se a la Hockey Lliga Plata. A part de tot això, tenim jornades aquest cap de setmana, les més destacades, en futbol diumenge a 6:15 de la tarda, Olot, Lleida Esportiu, Lleida a oblidar-se. Ara, per cert, ara a 2:15 ha començat el sorteig de la Copa del Rei, de la següent ronda, a oblidar-se de la desfeta en Camp de l'Ebro i assegurar la Lliga. Jugarem davant de l'Olot. L'Olot és 8è amb 11 punts, el Lleida Esportiu 4 amb 14 punts. Bàsquet, avui divendres a les 9 del vespre, Càceres Força Lleida, el Càceres és 15 amb 4 punts, Força Lleida 3è amb 5 punts. I amb hoquei, ens hem d'esperar fins dimarts vinent a les 9 del vespre, Lleida Llista Girona, el Lleida en una envejable segona posició a la classificació, és molt d'hora, però segona posició, 10 punts, i el Girona és 11 amb 4 punts.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon
Hola,
dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I ja porta cara de divendres, a més.
Hombre, per favor,
portes clar. Portes de cap de setmana.
Clar.
Anem a recordar, va, avui 19 d'octubre, anem a recordar de l'any 93, 25 anys enrere, de què es parlava?
Bé, l'altre dia ja ho anunciàvem una mica, ho vam deixar caure, no? En aquells moments de l'any 93, la principal causa de mortandat entre la joventut era l'alcohol. Els sinistres a la carretera van baixar a Lleida a causa dels judicis ràpids que es feien. L'Hospital Provincial tractava grups d'alcohòlics des de l'any 1985. Es va celebrar un congrés aquí a Lleida que va reunir més de 200 persones de tota Espanya i es volia conscienciar els jutges sobre el tema alcohol. El 3% dels conductors ebris van causar la meitat dels accidents. Ja ho avançàvem l'altre dia, pues l'alcohol era causa de molts accidents a la carretera. L'associació Padres para Siempre es volia querellar contra el periodista de Televisió Espanyola per difamació en el programa Línia 900. Negaven que estafessin a les famílies i el fet de no estar legalitzats també ho negaven, la qual cosa, deien, era falsa. Famílies de Lleida van sol·licitar informació per escrit. L'entitat va admetre que es feia pagar a les parelles que volien adoptar nens, sobretot de l'Europa de l'Est, de Rússia i diferents països de l'Europa de l'Est, se'ls feia pagar entre 1 i 2 milions de pessetes.
Caram.
I això es va veure que no era molt legal i, per tant, doncs, es va pensar que era una estafa, ells ho van negar i es va tractar en aquest programa de Televisió Espanyola Línia 900.
Caram.
Fraga i Ibarne, era notícia, va revalidar i augmentar la seva majoria absoluta a Galícia amb el 52,8% de vots escrutats. El PP va pujar de 38 a 43 escons. Els socialistes van perdre 9 diputats i el bloc nacionalista en va guanyar 8. La retallada dels pressupostos va frenar algunes inversions promeses aquí a Lleida. L'audiència no podria estar acabada abans de 1997. El diputat del Partit Socialista de Catalunya, Josep Pau, també en aquesta ocasió va manifestar i va parlar sobre el tema de Salou. Tornem al tema de Salou, sí. Que s'estava barallant. Vull dir, la Diputació anava remenant, i al final el Josep Pau va dir, el Josep Pau estava de diputat del PSC, i va dir que sense fons comunitaris no es podria fer el túnel de Salou. I tenia tota la raó, perquè no s'ha fet.
No s'ha fet res.
La seu de magisteri va deixar de ser una urgència per la Universitat de Lleida. La Politècnica, Agrònoms i el Campus Sanitari van centrar les prioritats. La Caparrella podria albergar els estudis d'industrials. També la Vall de Cardós, era notícia en aquells moments, Vall de Cardós, Alins i Mitjaran, perquè van demanar accés a Aigües Tortes. El Consell Cultural de les Valls d'Àneu va sol·licitar l'entrada al patronat, que va tramitar també ajudes a tots els municipis. Per tant, tothom volia entrar al patronat perquè s'accedia més fàcilment a les ajudes. I el turisme rural, també ens ocupa avui per acabar, va sol·licitar en aquells moments ampliar les seves possibilitats, es reunirien en properes dates amb els consellers de Turisme i Agricultura. La Seu d'Urgell seria l'escenari d'un debat a nivell de Catalunya sobre el turisme rural.
Molt bé. Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana a tots, fins dilluns.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que... Exactamente,
claro.
Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que tenim ja la sintonia, una de les sintonies de les portes del cap de setmana. Mira, ja fa bastantes temporades que els Rolling Stones ens acompanyen els divendres i, per tant, ja sense voler ho assimilem a que arribi el cap de setmana. I si jo ja et presento el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez, i llavors dius, sí, ja estem al cap de setmana. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, ya tenemos otro fin de semana aquí preparado. Llevamos cocinándolo toda la semana.
Y repleto que viene.
Y nos ha quedado bien, ¿eh? Nos ha quedado bien, vamos.
Viene repleto. No sé si con mucha agua o con poca, pero bueno, pero repleto de actividades hay. Y mucha cerveza también, porque pues, hacen el servicio.
Sí, señor. Sí, señor. El otro día ya hablamos con Ferran Pedrix y bueno, nos presentó esta novena, no, creo que es la novena
décima,
o la décima edición del Servicia. Que, bueno, vamos a recordar, supongo que ya lo dirás,
arranca,
pero que
también, arranca esta misma
que
tarde,
también
sí.
Hay cerveza sin alcohol, lo digo porque al final la cerveza es una bebida, el tema del alcohol pues es un tema, bueno, que cada uno puede beberlo o no, pero que también están sin alcohol, o sea que ya no hay excusa para eso.
Bueno, y además hay conciertos,
sí,
eso,
por eso
lo que interesa.
Venga, va, ponme los dientes largos, venga.
Venga, va, mira, las sensaciones cerveceras irán acompañadas de actuaciones de tarde, a las 8:30, está hoy con Parcela 21, sí, que es una banda que hace versiones, y por la noche, a las 10:30, con Band de Rock, que es la parte rockera de nuestra gran orquesta Saturno. Uh-huh. Luego tenemos el sábado, tenemos a los Slingshot, que es una gran banda de Fung Sul, que son, bueno, los cabezas de cartel, por decirlo así, de todos los conciertos preparados por Servicia, y los Pastores Rock, a las 10, o sea, 9:30 y 11:30. Ajá. Y luego, perdón, y estos, no, el domingo hay una cosa muy curiosa, porque vienen los Peretz.
Sí, señor.
Hacen un homenaje a la rumba en general y a Peret en concreto. Y lo curioso es que son de Valladolid, o sea que vienen al territorio rumbero, ¿sabes?
Nos lo explicó Ferran, pero no sabía el origen, imagínate, ¿eh?
Sí, o sea, ya verás, pues era, para ellos era una prueba fuerte, sí, porque gente es bastante entendida en rumba,
sí,
vamos.
Sí, muy bien.
Bueno, pues aparte de todo esto, pues bueno, que allí pues se hacen también otro tipo de actuaciones con saque espectáculos, que harán acciones de animación para los visitantes. Bueno, lo que se trata es de que la cita de la cerveza, pues que se celebra esta nueva edición, este largo fin de semana en los Camps Elisis, y bueno, que aparte de degustaciones y de también poder picar cosas, porque para no tener el estómago vacío, pues que hay pues música en vivo, lo cual es muy de agradecer.
Y además vamos a recordar que es entrada libre y gratuita a todo, absolutamente a todo, actividades, la música. Evidentemente, si queréis probar las cervezas, pues se tienen que sacar unos tickets. Y nos avanzó Ferran, que esto igual te gusta a ti, van a traer una máquina que te hace la cerveza como tú quieras, al momento.
Bueno, a mí ya me la hacen como yo quiero.
Bueno, pero tú prueba. A ver, yo qué sé. Puedes escoger el nivel de lúpulo, sabores, no sé, un montón de cosas.
Bueno, todo el mundo que me conoce ya sabe que cuál han dado en el clavo conmigo.
Bueno,
es algo irresistible con nombre de santo.
Sí, hombre, pero ¿cuál?
Pues la especial, la de siempre.
Ah, vale.
La de toda la vida, el quinto de toda la vida. Vale, bueno, vale. el tercio de toda la vida, la botella de toda la vida, vamos.
Vale.
Ni latas, ni nada.
Bueno. ¿Qué más tenemos?
Pues mira, tenemos también el festival de Fado, el Interfado.
Así es, verdad.
Séptima edición. Y también comienza esta misma noche, 15 euros, tenemos a Fado Funcho, que es un grupo de la isla de Madeira, que hace fado, pero bueno, lo curioso es que trabaja con los instrumentos tradicionales de la isla, o sea, de estos autóctonos de instrumentos de cuerda y bueno, que son auténticas reliquias, ¿no? Ahí está la gracia también.
Hombre, por supuesto.
Mañana tenemos también, es en el Café del Teatre, obviamente, mañana también en la misma sala, a las 10 de la noche, sábado, el segundo concierto, con Jusara Silveira y Itamar Asieri. Y bueno, que se hacen una serie de cosas paralelas, como bueno, una exposición que hay también allí en el Café del Teatre, también relacionada con el Fado, y actividades gastronómicas que bueno, se irán anunciando a lo largo de la semana que viene. Otra gran iniciativa. También hay que decir que, mira, en los kioscos de Trem, que siguen apostando por la música en directo, esta misma noche se estrena el nuevo ciclo de especial acústicos, que incluirá 9 conciertos gratuitos. Esta noche estará Jody Cash, que es nuestra querida Johnny Cash, es una cantante que ha venido ya varias veces por aquí, que se dedica al rockabilly, pero bueno, en formato acústico pues se adapta a lo que sea.
¿Pero de dónde es?
Ella es de Barcelona. Pero ya ha venido como tres o cuatro veces por aquí. Bueno, estuvo también ella estuvo haciendo un acústico precisamente en el Festival de la Saira del día 15 de septiembre. Y luego yo la he visto en directo con toda la banda y está muy bien esta banda. La verdad es que sí. También tenemos, bueno, en Aboite tenemos cita esta noche a las 9:30 con 2 tributos. Para los que les vaya el rollo de los tributos, pues los Green Covers hacen 2 tributos a 2 bandas muy famosas como son Muse y Coldplay. Ninguna son de santo de mi devoción, pero bueno, pero ahí está. 15 euros para los que quieran ir a recordar, bueno, a ver, música, los temas de ambas bandas. Tienen algunos que están muy bien, por cierto. Pero yo sí que recomiendo que mañana vayan a la Boite a partir de las 10, que solo vale 5 euros, y es que nuestros queridos Inversus, una gran banda de metal cantado en castellano, cosa que no es muy común, y se lo hacen muy bien, pues han sacado su nuevo disco, Requiem Pandemia, con 8 temas de metal en castellano. Luego han hecho una edición especial para los mecenas, como una recompensa, en la cual el Pep Astur se ha atrevido a cantar 4 de esas canciones en inglés. Pero dice que en directo no las hace.
Ah, bueno.
Ha sido, pues mira, una experiencia nueva y...
Recordemos que este disco lo han sacado gracias a la colaboración.
Sí, de uno, no han llegado a un centenar, eran 80 y pico los mecenas que les han apoyado.
Que, bueno, esto es a través del crowdfunding y que uno, o sea, aparte de obtener unas recompensas cuando tú pones un dinero, que esto lo marca cada empresa o cada grupo, pues una de ellas será este concierto especial, ¿eh? Solo para los mecenas, y supongo que habrá edición limitada o alguna historia más, dependiendo del precio que hayas pagado. Es una manera inicial, ¿eh? Para que los grupos inicialmente puedan sacar cositas. Después para ir en serio no es la manera, pero inicialmente sí que es una manera que te abre las puertas.
Bueno, pues van a desarrollar en directo pues todos los 8 temas estos, y van a hacer un repaso a su discografía, que tienen como 5 referencias más, contando los 3 maquetas que sacaron antes, y luego pues harán un par de versiones, sus típicas versiones, que ya las hemos visto en otras actuaciones, porque hay que recordar que han sido finalistas 2 veces del Pepe Marín, primero como era con Asturín versus en la década pasada, al principio, en la segunda o tercera edición del Pepe Marín, y hace dos o tres...
Has dicho la década pasada, ya casi me caigo de la silla, ya parece tan lejos.
No, el siglo pasado, pues fíjate, pues el siglo pasado está aquí también aún.
Sí, bueno.
A la vuelta de la esquina.
Hombre, ya está lejos, el siglo pasado ya está lejos,
Bueno, yo todavía utilizo algunas prendas.
Sí, yo también, pero... pero miras los calendarios y está lejos,
Sí. Bueno, pues los dos covers, para que se anime más la gente, son el Aces of Spades de los Motorhead y el Aris de Sepultura.
Muy bien.
Más cosas, los hermanos Lobo están en el Sisbis también el sábado por la noche en acústico a las 11. Y una nota curiosa, el penúltimo, que son los que hacen versiones del último de la fila, los Burros y Manolo García, que es el Javier Sarvise y el Jordi Cuco. Pues, aparte de que tienen un bolo este sábado a las 11:30 en Antigua Tonqueta de Belloc, hay que decir y aplaudir, y más en tu caso, que tú eres también de la Sau Vella, pues de que aprovechan sus numerosos conciertos para ir divulgando la imagen de la Sau Vella, apostando por su declaración como Patrimonio de la Humanidad, con las camisetas y tal, diseñadas por Uceda y todo esto.
Muy bien. Hombre, entre todos...
Es un detalle, mira.
Por supuesto que sí. Yo siempre digo que, oye, todo el mundo decimos que, uy, que la Sau Vella, cuando me voy de Lleida, cuando vuelvo, que se me hiela el corazón, que se me ponen los pelos de punta, pero bueno, después existe la Asociación Amics de la Sau Vella, que le falta un montón de socios, para una ciudad tan grande, pues que la gente que se apunte, y para los actos que se organizan en la Sau Vella, no te pienses que hay una masificación, ¿eh?
No, yo no debo ser de todo el mundo, porque a mí no me pasa eso.
No, ya lo sé.
Yo echo más de menos otra zona de esta ciudad que está abandonada, que ya sabes cuál es, las balsas.
Ah, y las balsas. Las balsas. El otro día había una noticia que no sé si vas a hacer un melo malo o ya es el de hoy.
Sí, no, fue el de ayer.
El de ayer, vale. Por cierto, que leí una noticia hace unos días, no sé cuántos, y después te vi un melo malo.
Sí.
Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que aquel lo abordaste, que es el tema aquel de... Bueno, ha saltado a la luz por el tema de Operación Triunfo, pero yo creo que no está ahí el problema. Es decir, a una chica de Operación Triunfo le tocó cantar una canción de Mecano en la que decía la palabra "es una mariconez".
Sí.
Y la chica se le encendió la bombilla y dijo, no, mira, para no ofender a la gente que no sé qué... En lugar de mariconez, a ver si puedo decir gilipollez.
Sí, porque, por porque lo consideraba homófoba.
Ya, pero a ver, y entonces, con perdón,
además,
ahora...
Es de la canción Quédate en Madrid, de Mecano, del 80 y pocos, y que decía algo así como, siempre los cariñitos me han parecido una mariconez.
Sí.
Y claro, obviamente el José María Cano, que es el autor de la pieza, se puso, además teniendo como está la Ana Torroja, que está allí también, está de coach, ¿no? Ahora que le llaman entrenadora, siempre el anglosajonismo, pues que no permite ese cambio, porque no considera que se trate de un insulto.
Pero
es una expresión coloquial, como siempre.
A ti no te tengo que decir nada porque leí tu melo malo, pero quiero decir que nos hemos vuelto locos o qué. O sea, si ponemos el límite ahí... Ahí la mitad de cosas no las vamos a poder ni emitir, ni sonar, ni ver por la tele.
Pues imagínate el marica de terciopelo de Ramoncín.
Claro, pues eso. Es que
salían
claro.
Chispas, o yo qué sé, el DNI de los Toreros Muertos cuando cantaba "piensa acaso que soy mongol". Pues a lo mejor dice, hostia, los mongolitos se sienten aludidos. Pues no, pues va con...
No sé, yo creo que le hemos sacado ya las cosas de quicio.
Sí, demasiado.
O sea, está claro que no se debe de ser homófobo, esto está clarísimo, pero vaya,
claro.
Por una canción No sé. Oye, que es una canción, es la letra.
¿Qué pasa?
Canción,
que la gente ya no pasa por la vida sonriendo, sino que va de bronca, total.
Sí,
y por cualquier cosa saltan chispas.
Nos falta un poco más de yo qué sé, no sé si de buena fe o de ir más tranquilos. Vamos muy nerviosos.
Yo recuerdo que antaño había un lema que decía, piensa en los demás. Ahora no se piensa en los demás.
No. Bueno, no sé. En fin, sí. Supongo que es un tema que si nos sentáramos 10 personas tendríamos como 10 opiniones diferentes. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, está así la cosa. En fin, hecha la agenda del fin de semana y mi comentario, ahora vamos ya con el melo malo de esta semana. A ver, Andrés, explícamelo.
Para quien no se lo haya preguntado, marear la perdiz significa hacer perder intencionadamente el tiempo en rodeos, circunloquios o dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución de un problema, como mera táctica dilatoria. Esta expresión tan española se puede aplicar con el tema aún no resuelto sobre el futuro del Parque de las Bases, que a partir de tiras y aflojas sigue ahí a expensas de los intereses políticos, unos teóricos representantes del pueblo que, como no son nada claros y directos, no saben ir al grano y en lugar de resolver el asunto, lo único que hacen es empeorarlo aún más. Ahora resulta que nuestro consistorio ha descartado la instalación de un camping en ese recinto, ya que los de más arriba, es decir, la Generalitat y sus genialidades, han empezado un plan director que frena la ampliación e implantación de ese equipamiento. Con la iglesia hemos topado, se suele decir, aunque este no es el caso. Entre una cosa y otra, lo cierto es que el cuento del perro de hortelano, aquel que ni come ni deja comer, se reactiva en un laberinto sin posible salida para el bien de la comunidad. A saber los tejemanejes que se llevan entre manos los interesados en ese parque con historia, donde tantas parejas declararon su amor y que tanto influyó en el crecimiento demográfico de nuestra ciudad. Aquellos felices tiempos de domingueros con las guerras de música en Radio Cassette, escarceos amorosos y reuniones de amigos ya pertenecen a un pasado que, tal como se han puesto los tiempos, fueron mucho mejores que los de ahora, tal vez con menos libertad, pero también sin el libertinaje al que se ha expuesto esta mal tomada democracia, esa chica tan mona que la incompetencia política ha convertido en una auténtica y detestable ramera. En los primeros compases de este nuevo y desesperanzador nuevo siglo, las bases ya hundidas por la burbuja de la construcción innecesaria de piscinas en todos los barrios, volvieron a tener vida con la creación del Senglar Rock, que despertó tan idílico paraje durante 4 veranos, del 2005 al 2008 incluidos. Han pasado ya 10 años. Después llegaron las promesas, siempre incumplidas, de los políticos de turno, con su mucho prometer hasta meter, y una vez metido, se acabó lo prometido. El resultado fue que se dejó de hacer ese festival y a otros más importantes les dieron con la puerta en las narices. Las bases siguen ahí, muertas de pena y recordadas con nostalgia, mientras los de siempre, en lugar de aportar soluciones, siguen y seguirán mareando la perdiz. Oh, yeah.
Yo,
es una lástima, ¿eh?
Por primera vez estoy decepcionado bastante, ¿eh? Porque yo este último proyecto me lo llegué a creer. Este proyecto que ya nos lo habían vendido en una ejecución de 3 fases. Una primera fase, que la estrella era el camping, reactivar el camping y hacer un poco de acción en los jardines. Esta era la primera fase, había una segunda y una tercera. Resulta que de la primera fase, que no se ha hecho nada, o creo que no se ha hecho nada...
Nada, no se ha hecho nada.
La estrella que es el camping ahora está paralizada, sine die.
Bueno, es que, claro, aparte que ya comentamos en su día de que parecía mentira de que de todos los planes que habían hecho no habían contemplado ni un solo escenario para hacer actuaciones.
Eso sí, yo lo dije, oye, ya que tienes tanto sitio, haz un escenario semi-natural, semi con estructura artificial, pero integrado dentro de la naturaleza, que sería idílico hacer conciertos ahí, pero precioso sería, pero sí, bueno,
mejor
nada.
Mejor que en Ayetcha, descarado.
Ni camping, ni nada. Ahora realmente, el otro día leí esta noticia y estoy decepcionado realmente, ¿eh? Porque al final lo hemos visto de todos los colores, azul por lo de los barrufets y otras historias, pero es que ahora, yo, el político que ya salga a prometer otra vez algo sobre las bases, oye, primero hazlo, ¿eh?
Porque me contaron el cuento de Pedro y el Lobo y ya sabes, para mí los políticos no me creo a ninguno. se acabó.
Cuidado que estamos a 2 meses y medio de acabar el 2018, entraremos al 2019. El Sengla Rock, ¿cuándo fue la última
en el
edición?
El 2008.
Ojo, cuidado que hace tiempo, mucho, Hará 11 meses.
Y ahí no se ha vuelto
a
hacer nada más que las monas para la gente.
11 años. Sí. En fin, Andrés, nosotros seguiremos pidiéndolo desde aquí, a ver si nos escucha alguien. En fin, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Coneixes la CR Outlet a Lleida? A la CR Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la CR Outlet. Dona, a què esperes? La CR Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banfetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Coneixes la CR Outlet a Lleida? A la CR Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la CR Outlet. Dona, a què esperes? La CR Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Camí cap a la una, com cada dia obrim la finestra dels records.
Molt bé, doncs avui anirem a parlar d'un sant, concretament de Sant Ramon, que és el patró de les parteres. I per què Sant Ramon és el patró de les parteres? Ens diu la tradició que Sant Ramon no va néixer de manera habitual, com naixien en aquell temps els infants. Avui cal dir que la ciència ha superat les lleis naturals que aleshores regien els destins del naixement. Es conta que la seva mare va morir estant en estat de gestació i tots ploraven aquesta mort. Doncs la dona havia estat en vida una exemplar persona en tots els seus afers, tant interns de casa com d'ajuts fora d'ella. I el poble, doncs, plorava aquesta mort i més pel fet de que estava encinta i moria també el fill de les seves entranyes. El dia de la seva mort hi havia al poble, concretament al Portell, a la Segarra, el vescomte de Cardona, el qual també tenia afecte vers la família. I en visitar la difunta i comprovar que el ventre es movia a causa del fill que hi havia en el seu interior, sense pensar-lo, gens va desenveïnar la daga i acostant-se a la dona li obria el ventre i van treure el fill del seu interior. Aquesta és la història del naixement de Sant Ramon, que així s'anomenà aquell infant extret del ventre pel vescomte de Cardona, al qual després li afegiren el sobrenom de Nonat pel fet de que no havia nascut, ja que va ser extret. Per aquest fet, Sant Ramon és invocat i considerat patró de totes les dones que estan en estat de gestació. I fins als nostres temps, quan era arribada l'hora del part, s'invocava Sant Ramon Nonat. I també era tradició encendre algun ciri al sant demanant-li la seva protecció i tenir una hora ben curta. I per acabar la dita d'avui, deixem el Portell, deixem la Segarra i diguem la dita que diu: qui llibres llegeix, respecte mereix.
Mhm. I més que no hauríem de llegir. Gràcies, Joan. Adéu. Bon cap de setmana. En 30 segons arribem a les senyals que ens indicaran que és la 1 de la tarda. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després encetarem la darrera hora d'aquesta setmana de Rere en COPE a Lleida amb Ricard Álvarez, amb el divendres de cinema, la Laura González, i a 2:15 amb l'Espai Groc, amb la Puri Terrado, amb l'Antònia Capdevila, amb la Maribel Tost. Tot això aquí, no te marxis.
La 1:00 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Más de la mitad de los españoles piensan que pagamos demasiados impuestos y cerca del 90% considera que son injustos. Son algunos de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Opinión Pública y Política Fiscal que acabamos de conocer. Susana Moneo.
Pues refleja esta encuesta un gran descontento con lo que pagamos y con cómo se distribuye nuestro dinero, porque el 60% cree que obtiene menos beneficios de lo que aporta en impuestos. Se quejan especialmente de la sanidad y el dato más abrumador es que 9 de cada 10 cree que no pagan más quienes más tienen. Solo un 8% entiende que los impuestos en España son justos. Más datos, más números. 6 de cada 10 afirma que hay mucho fraude fiscal, pero justo esa misma proporción cree que ellos sí que son responsables, es decir, le echan la culpa a los demás. Esta encuesta refleja también el nivel de felicidad y estamos de subidón. La mayoría se sitúa entre el 7 y el 10 en una escala de 0 a 10.
Ay, pues está muy bien. Seguimos muy pendientes de la gota fría, aunque a esta hora ha descendido el nivel de alerta. Se mantiene el nivel naranja por riesgo importante de lluvias al sur de Tarragona, la zona de la Sierra de Tramontana en Mallorca y en Castellón, donde junto con Valencia se han suspendido las clases. 500.000 de alumnos en toda la comunidad valenciana.
No quería ir al cole porque así nos ponen menos deberes y no hay examen.
Se ha dejado ir al cole porque, pero porque él quería subir y yo quería ir al cole.
Es mi primera gota fría y el alcalde ha dicho que mañana se cole está cerrado.
Bueno, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama destacamos que 9 de cada 10 mujeres diagnosticadas lo supera. Cada hora en España 3 mujeres reciben la noticia de que tienen este tipo de tumor. Mañana vuelve una nueva edición del concierto de Cadena 100 por ellas a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Es en Madrid, está todo vendido. El Corte Inglés es el gran patrocinador y su directora de comunicación corporativa, Esther Uriol, destacaba en Herrera en COPE que la implicación llega también por parte de los trabajadores.
Bueno, los empleados se vuelcan portando los lazos rosas, adquiriendo productos solidarios a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, asistiendo a charlas que se organizan para el personal. Se trata de una causa que afecta a mucha gente. Y por otro lado, los empleados perciben que hay una gran implicación y un gran esfuerzo por parte de la empresa y que se trata de una acción sincera y verdaderamente comprometida.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Acabamos de conocer que la policía ha esclarecido la muerte de un joven tiroteado en Langreo, en Asturias. Los hechos ocurrieron en diciembre del pasado año. La víctima murió en el garaje donde guardaba su coche. Presentaba 2 impactos de bala en la cabeza y otro en el tórax. 10 meses después, la policía ha detenido a 2 personas. Una de ellas es la pareja sentimental del fallecido y la otra es la pareja sentimental del fallecido y la otra el hombre que vive actualmente con ella. Estamos también en el Hotel Reconquista de Oviedo. A esta hora, los reyes reciben en audiencia a los galardonados con los premios Princesa de Asturias. La gala de entrega será esta tarde. Uno de los premiados que más atención está generando es el director de cine Martin Scorsese, Premio de las Artes. Y ya te hemos adelantado que esta tarde, a las 6, conoceremos la respuesta de la Comisión Europea al borrador de presupuestos enviado por el gobierno de Pedro Sánchez. En el PP han confirmado que vetarán el proyecto en el Senado, lo que obligará al Ejecutivo a conseguir la mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación definitiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Munilla, el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol acaba de repartir ilusión por España.
Es el sorteo de los 16avos de final, es el primero con equipos de primera división y fíjate, Marta, la alegría del único equipo de tercera división en el bombo, tercera división, es el San Andreu al conocer su emparejamiento con el Atlético de Madrid.
Atlético.
caído los gordos, ¿cuáles han sido los emparejamientos ciudad del fútbol de Las Rozas, Erifrade?
Pues además de ese San Andreu Atlético de Madrid, que no es una eliminatoria nueva dentro de este formato copero, ya tuvo lugar en el año 2013-2014, Cultural Leonesa, Fútbol Club Barcelona, Melilla, Real Madrid y Ebro, Valencia, con la ida en la Romareda para completar el bloque de equipos de la Liga de Campeones. Los equipos de la UEFA Europa League han tenido esta suerte: Villanovense, Sevilla, Racing de Santander, Betis, Setién vuelve a su tierra, y Almería, Villarreal. Cruces de segunda contra primera: Mallorca, Valladolid, Cádiz, Español, Sporting, Eibar, Lugo, Levante y Córdoba, Getafe. Y los cuatro duelos entre clubes de la máxima categoría: Athletic, Huesca, Alavés, Girona, Leganés, Rayo Vallecano, un derbi, y Celta, Real Sociedad. La ida de estos 16avos será el 31 de octubre, la vuelta el 5 de diciembre, siempre día arriba, día abajo, por cuestiones televisivas.
Además, hoy comienza la jornada de Liga a las 9 con el Celta, Alavés. Mañana juegan todos los equipos Champions, y en el Real Madrid, que recibe al Levante, ha dicho Julen Lopetegui que se siente absolutamente respaldado por el club.
Gracias, Bonilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs per primera vegada aquesta temporada repetim sintonia, el qual jo crec que vol dir que ja l'hem triat, que ja quedarà aquesta almenys fins a final de temporada. Divendres de cine amb qui? Doncs amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Mira, t'he deixat la música que t'agradava a tu, perquè en cine pues, no te tinc massa en consideració, però vaja, pel que fa a la música... Pues...
La música sí, eh?
Sí, una miqueteta, va. Però, donaré però, aquesta però, llicència.
Escolta, i amb cine per què no?
Home, perquè ens agraden coses molt diferents, direm.
No, no, amb alguna coincidim?
No, tu ets fan de Los Vingueros, partim d'aquí.
Entre d'altres, entre d'altres. També m'agrada la saga de, jo què sé, Regreso al Futuro, o Indiana Jones.
Bueno.
Galàctica, Star Trek. Clar, tu ets de Star Wars. És que, no, si el problema ve d'aquí...
No,
tu,
no
tu, tu ets del màrqueting aquest, de l'Star Wars i tal. Jo sóc dels de veritat, dels de Star Trek, que són científics, que són els que van a descobrir el... No, aquest bitxo raro i coses. Bueno, és igual. La Laura avui me ve amb una samarreta de Jurassic Park. Cada divendres porta una història o altra, de veritat.
Bueno, perquè faig cine, jo.
Vale, divendres de cine. Va, que avui t'estrenes amb una nova faceta, no del tot, però sí, que no la fas massa habitual, que és fer d'entrevistadora.
Sí, avui tenim amb nosaltres a la Judit Vives, que és l'assessora artística, bueno, la directora del Som Cinema, que és un festival que celebrem aquí a Lleida entre el 17 i el 21 d'octubre. Bona, Judit, què tal?
Hola, molt bé. Bon dia, Judit. Estar aquí amb vosaltres.
Doncs bé, et volia preguntar una miqueteta sobre el tema del Som Cinema. Com va anar la inauguració? Que sé que ho vau inaugurar ahir.
Sí, la veritat és que molt bé. Vam inaugurar amb la pel·lícula Puta i Amada, bueno, amb un acte d'inauguració que també vam fer entrega del Premi Som Cinema. Vam donar el premi a la redacció de Barcelona del Fotogrames, que, bueno, com sabeu, ha tancat i s'ha traslladat a Madrid, i llavors ha perdut una mica la redacció històrica i els hem volgut reconèixer amb aquest premi. I molt bé, va venir molta gent jove, que és el que ens agrada, no?, veure en el públic gent jove, perquè és una de les grans preocupacions que té el món del cinema el dia d'avui, no?, que és, els joves només consumeixen pel·lícules amb el mòbil o només miren Netflix, no van al cine, què passarà amb els cines, tancaran, no tancaran, i ahir la veritat és que la platea feia goig de veure la quantitat de joves que hi van anar, o sigui que només per això ja crec que es pot dir que va ser un èxit.
I en marxa una proposta, jo sé que això no ve per l'entrevista, però del Cinema Pass, o el Pass Cinema, que s'ha estrenat als Estats Units i que sembla que arribarà a Espanya, que es paga una quota fixa al mes.
Sí, el Movie Pass.
I després no sé si hi ha... No sé les condicions, si serà 4 pel·lícules al mes, 10, una al dia... Bueno, jo crec que això seria una manera de reactivar que la gent anés a les sales de cinema.
Podria ser. Jo crec que estem en una situació d'impàs i que hem d'anar trobant la fórmula de...
Sí, però jo crec que és urgent. O sigui, sí. o si perden el tren ara... Podem no recuperar-lo, eh?
Sí, però per això deia que és impàs en el sentit de que totes les sales estan fent proves de coses i tothom està tantejant a veure quina és l'oferta per fer que la gent vagi al cine, no? Si els events aquests especials, les experiències o què, no? Però, bueno, de tant en tant hi ha pel·lícules que arrosseguen els joves en el cine. Ahir en vam veure una, que és aquesta Puta i Amada, que és una pel·li molt jove, realment, molt fresca, molt divertida, molt així, i en el Som Cinema en tenim vàries molt generacionals, diria jo, no? Vull dir que són pel·lícules que a gent de la meva edat o més grans ens agrada veure-les, però no ens apel·len, no ens apel·len tan directament com, com el que expliquen, no? Que parlen directament de coses de joves de 20 anys o d'això, no?
Clar, i la durada també és important, 60 sí. minuts, per sí. mi és una durada ideal sí, per a una
sí,
película.
Sí, sí, les pel·lícules també tendeixen a reduir durada. Jo crec que hi ha el fenomen aquest, sèries, no? La gent s'ha acostumat a uns timings per les sèries
sí,
i les pel·lícules
això,
es van escurçant, no? Vull dir, tenim les, els Mission Impossibles, que són molt llargs, però les pel·lis així independents i tal es van reduint i la veritat és que s'agraeix.
Tens raó, el consum, gràcies a les plataformes de streaming, el consum de sèrie ha augmentat exponencialment els darrers anys i és veritat que són sèries que són dels 40-44 minuts, algunes estiren fins a l'hora. Jo, la Laura ho sap, a mi, per mi la durada perfecta, entre cometes, minut amunt, minut avall d'una pel·lícula són els 90 minuts.
Sí,
ho sento, aquestes pel·lícules de 2 minuts, 2 hores i quart...
Sí.
Què vols que et digui?
Sí, que a vegades fa una mica de pal i és difícil de quadrar horaris,
Laura,
inclús, no?
Laura, què és el Som Cinema, per cert?
Bueno, pues el Som Cinema...
que jo no...
És un,
o sigui, jo
és
porto
un
tota la vida a Solcoltano, però no sé exactament.
Pues mira, és la novena edició, Ricard.
Per
amb
això...
9 anys ja
a veure si us posarem aquí una creueta vermella tots dos, sí. Per no haver vingut mai.
Però és un festival de què? De cinema?
És un festival de cinema, on se poden veure tant llargmetatges, com documentals, com curtmetratges, de tot tipus, sobretot produccions catalanes, no?
No, només produccions.
Només produccions
catalanes.
Sí,
és un festival que està especialitzat en cinema emergent, d'autor i alternatiu, fet a Catalunya, a països catalans, però també hi ha presència...
Alguna cosa valenciana,
sí,
no?
Sí, i algun curtmetratge també que ve de Mallorca. Val? O sigui que una mica països catalans, però tot és producció catalana. Llavors és una aposta bastant important que es fa aquí, des de Lleida, per promocionar el cinema català, l'audiovisual català. I a més és el primer, és l'únic festival que fa cinema a competició, cinema català a competició, únicament.
I teniu diverses seccions, no?, de competició?
Sí, bueno, hi ha premi... Tenim dos jurats, de ficció i de documental, i dintre de ficció i documental donem el premi al millor llargmetratge i al millor curtmetratge. O sigui, tenim llargs i curts en totes les categories.
Molt bé, això és bastant interessant, perquè els gèneres que es toquen són diversos? Van dirigit a algun públic en concret?
O... No, gèneres hi ha de tot. Val? Dintre del documental, doncs és evident que hi ha més temàtica social i més denúncia política, perquè el propi mitjà del documental, doncs ja s'hi presta, i dintre de la ficció, doncs tenim de tot. Tenim des de, mira, la comèdia romàntica que vam veure ahir, així una mica alternativa. Aquesta nit tenim una pel·lícula de terror. Bueno, tenim això, no? Drames, tenim comèdies, vull dir, tenim de tot.
Aquesta nit teniu terror?
Terror, amb una pel·lícula que es titula Frame.
No t'ho dic perquè la Laura és la
si
elefant
agrada,
número 1 del terror.
Pues mira...
És del Marc Martínez.
Correcte, avui a les 10...
Me sona que el conec.
A 2:15, em sembla que és l'horari, a 2:15, la pel·lícula Framed.
Sí.
Val?
Que
és una pel·lícula de terror.
Deixeu-me que trenqui una llança a favor del cinema alternatiu. Sí. És veritat que a vegades quan el presenten diuen, bueno, sí, és una pel·li alternativa. Pel·li alternativa, l'únic que vol dir és que darrere no té un gran estudi cinematogràfic
sí.
i una injecció de capital brutal. És l'únic que vol dir. De la qualitat de la pel·lícula no parla res, perquè moltes vegades...
Al contrari.
Per això vull dir, a vegades no és que és alternatiu, serà una cosa estranya. No.
Alternatiu vol dir, normalment és un sinònim de s'ha fet amb molt pocs mitjans i amb molts esforços i amb molta dedicació de la gent, i és el que tu dius, no té res a veure amb la qualitat. Jo diria inclús que fins i tot amb curtmetratges que estem veient
molt
es pot
potent.
Veure...
No, ni la qualitat ni la coherència del guió ni res.
No,
és
i
que,
penseu
clar...
que moltes vegades són estudiants que surten d'escoles de cinema, de l'ESCAC o de l'Escola de Barcelona o dels màsters de documental, vull dir, són gent que venen amb formació i són gent que, si tenen sort, demà poden estar fent una gran producció no? Dintre de la indústria, o fins i tot fer el salt a Europa o a Amèrica o on sigui. Vull dir que són gent que en saben molt, però que fer una pel·lícula costa diners, bàsicament. Costa molts esforços, però costa diners, sobretot, no? I que, bueno, les tiren endavant com poden, i llavors, bueno, pues són pel·lícules alternatives en aquest sentit, no?
Bueno, i així una mica per finalitzar, quin és el plat fort que els radioients li podem recomanar d'anar a veure, dintre de tot el festival que durarà fins al dia 21?
Clar, a mi triar una cosa em costa,
tant,
perquè, clar,
això.
Tenim ficció aquí documental, tenim
més,
de tot,
però
a veure,
mare, deixa'm...
Mira, us recomano dues coses, perquè la inauguració ja ha passat ja d'això. Dissabte al dematí fem una taula la rodona en el Magical sobre les dones al cinema, vale? I serà una ocasió, pues, per debatre com està el tema per les dones directores, vale? I aprofito ja per dir que tenim diverses pel·lícules dirigides per dones, o sigui que en la programació les podeu trobar, i això també pot ser un plat fort. I després comentar que a la Cluenda la projectarem el documental sobre el Miquel Portemoix, que s'ha produït aquí amb el Paco Poc conjuntament amb el CECAC d'aquí de Lleida, i que també és un, bueno, a part d'una aposta pel documental, pues, una producció que ve d'aquí i que pot ser interessant.
Us dono una web, www.somcinema.cat, somcinema.cat, perquè evidentment no podem parlar de tota la programació, però sí que us la donem perquè la pugueu veure i triar.
I jo vull donar una altra dada. Vull remarcar que els preus són molt econòmics, sí. O sigui, 4 euros la sessió.
I hi ha sessions gratuïtes també.
Hi ha sessions gratuïtes.
Matins, sí. I hi ha descomptes també. O sigui,
i teniu la possibilitat de veure pel·lícules en sales diferents, com pot ser el Teatre de l'Escorxador,
sí, el Rectorat,
o pot ser el Rectorat. Sí. Vull dir, no sempre hem d'anar a les sales convencionals, no? I aquestes són les dues coses que volia remarcar, que la gent sempre diu, no, és que anar al cinema és car, tal, no sé què, 4 euros i sessions gratuïtes. O sigui, ja no teniu queixa.
No hi ha excusa, aquí no teniu excusa.
Doncs molt bé, Judit, moltes gràcies per acompanyar-nos i per oferir-nos pues, això, tota aquesta informació que nosaltres pues, els donem als nostres radioients i els convidem sobretot a participar d'aquest festival.
Perfecte, pues us esperem.
Gràcies,
bé,
Judit.
Gràcies.
Bé, anem a fer una, aprofitem, fem una pausa, agafem aire i fem la revisió de la proposta de les estrenes de la cartellera de cinema.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en arroba Mediodía Cope y en Facebook Mediodía Cope.
Las 10 de la mañana en Herrera en Cope son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Presidente.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, cuando vienes a Repsol, Camsa y Petronor, sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar uno de los 600.000 premios de carburante que sorteamos. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y podrás conseguir 3 euros de carburante para tu próximo repostaje. Recuerda comprobar tu ticket de compra para ver si eres uno de los ganadores. Más información en Repsol.com.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en Cope, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Espera, que del clàssic, de la clàssica sintonia de cinema del... Com és la que has triat ara per l'inici, els Blues?
Els Blues Brothers, el Peter Gunn Team.
Arribem a... Què és això?
Pues això és una banda sonora molt mítica, dels Das Brothers, el Club de la Lucha.
Ah, club... Això és el Club de la Lucha.
Sí, és una gran banda sonora electrònica que te recomano revisar-la, tu que t'agrada la música electrònica.
Sí, sí, mira, a més és una pel·lícula que no em va deixar indiferent, eh? L'he vist bastantes vegades, el Club de la Lucha. La trobo interessant, eh? En fi, avui tenim, a part del Som Cinema, s'actualitzen les cartelleres, Laura.
També van actualitzar la setmana passada, el que no em vau deixar venir, perquè era el dia 12, i vau dir, venga.
Clar, és veritat, no et vam deixar venir, no. Tampoc haguessis trobat ningú aquí.
Vaig aprofitar per anar al cine, he vist 3 pel·lícules.
Ah, sí?
Bé, vaig anar a veure
Christopher. 3 pel·lícules.
Sí, sí, sí. Però he de dir que no he anat a Sitges.
Ah, no.
No, i bueno, quan hagi paït el tema de Sitges ja en parlarem més profundament.
Sí, ja en parlarem perquè de veritat que les notícies que arriben d'això cada vegada són més... Vaja, no sé, més de tirant cap avall, eh, per entendre'ns. No
sí,
sé.
Sí, 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 és una pena.
Parlo de la història aquest del youtuber i tal, que al final el youtuber no en té de culpa, eh? Sempre dic el mateix. Ell presenta el que presenta, és l'organització qui li accepta i ho programa. Per tant, bueno...
Si fora només això...
Sí, clar.
En fi,
som
a les estrenes perquè tenim molta teca.
No, quines pel·lis has anat a veure?
Vaig a veure Christopher Robin, que és la del Winnie the Pooh, bueno, plorant com una magdalena.
Ah.
Vaig a veure Cold War, que és una espècie de La La Land a l'europea, en blanc i negre, i molt més fosca i molt més crua.
La La Land, per cert, però, La La Land, com me la definiries?
Pues una pel·lícula colorista, plena de música.
És un musical.
És musical.
Però és una comèdia o no?
Sí, claro, es comedia.
Ah, es comedia.
Sí. Sí, sí, és comèdia com la vida, que és una comèdia.
És que me la volen fer veure i per saber què vaig a veure.
Sí, no, està bé. No crec que t'adormis perquè tot el rato canten i ballen i tal.
A veure quina mala fama que tinc.
I després, pues mira, ara que parlem de La La Land, també vaig anar a veure First Man, que és del director de La La Land, del Damien Chazelle. Mm. Però jo, per mi, que aquest noi se dediqui a fer pel·lícules sobre música, perquè...
Sí, bueno.
També ja la comentarem, perquè la vaig veure ahir i encara la tinc una mica fresca.
Vinga,
la vaig reposar.
Tens 9 minuts per dos folis que tinc aquí damunt de la taula d'estrenes.
Aniré ràpid. Vinga, s'estrenarà Slenderman, que és una pel·lícula de terror provinent de la imaginació dels adolescents que es comuniquen per internet, saps? El Messenger abans i tal. Pues bueno, es va fer com una mena de llegenda urbana a internet de Slenderman, que és un personatge així llarguerut, tal. La gent penjava fotos a internet com si el veguessin pel bosc i tal. I bueno, pues ara arriba a la gran pantalla, vale? Deixa els ordinadors, la LED, i ve Slenderman a la pantalla. Tindrem Matar o morir, Peppermint. És un thriller sobre una venjança protagonitzat per la Jennifer Garner, que l'última pel·lícula d'acció que li vaig veure amb aquesta dona va ser la d'Electra, el 2005.
Ah.
Després ha fet pel·lícules pues, més familiars, no? Cinema familiar.
Sí, sí, és veritat.
Doncs en aquesta pel·lícula donarà vida a una jove mare a qui un càrtel de la droga li assassina el marit i la seva filla. I traumatitzada per aquest fet i per no trobar la justícia de la seva part, doncs passa 5 anys entrenant-se per combatre a tots aquells que la van deixar de banda.
Bueno. Ha tornat a l'acció, eh?
Sí, sí, és una pel·lícula d'acció. Tindrem també Escuela para fracasados. És una comèdia americana que només pretén divertir els espectadors, la veritat. El film retrata una mica com un grup d'adults amb dificultats d'aprenentatge van a un institut en un torn de nit a treure's el graduat escolar. Està protagonitzada pel Kevin Hart, que és aquest noi de color que fa comèdia, i, bueno, està plena de gags absurds, caigudes, cops... Bueno, coses que faran les delícies del Ricard Álvarez.
Hombre... Que aquesta és la meva, Escuela de para fracasados.
Aquesta i una altra espanyola que es diu Miau, que després te l'explico.
Ah, val, sí, tindré feina.
Sí, bueno, sempre hi ha alguna opció per tu al cine.
Yeah.
Pots decidir anar o no anar. I si no tens el Som Cinema,
clar.
Aquí alternatives n'hi ha. Tindrem també aquesta setmana una estrena que es diu A ganar. És una història de superació basada en fets reals, on un equip de voleibol femení d'un institut americà pateix la pèrdua de la seva capitana en un accident de trànsit. Bueno, pues llavors l'equip, amb els anys totalment per terra, són encoratjades per la seva entrenadora, que la interpreta la Helen Hunt, a guanyar els campionats estatals per honorar la memòria de la seva difunta companya.
La Helen Hunt és la de Mejor Imposible?
Sí, correcte.
Oh.
Sí, sí.
Anava a explicar que això que s'escolta... No, clar, no facis aquesta cara perquè de certa edat cap avall no saben que això que s'escolta és una màquina d'escriure mecànica. O sigui, aquella que havies de fer força a cada tecla perquè pugés un bastonet amb una lletra, piqués contra una cinta de tinta i alhora contra un paper per imprimir aquesta lletra.
Sí, sí, sí. Jo he arribat a fer treballs amb màquina.
Jo també, però no tothom ja ha tocat una màquina d'escriure mecànica.
Doncs bé, seguim. Tindrem Burning, és una pel·li de Corea del Sud i és un film una mica estrany, presentat a Sitges i, bueno, es compon d'històries creuades en un muntatge cinematogràfic doncs molt ric, amb una fotografia molt bona i el morbo de no saber ben bé el que està passant. La història va sobre un repartidor de missatgeria que es troba per casualitat fent la ruta amb una noia que havia estat la seva veïna. Bueno, aquesta noia li demana que li cuidi el gat mentre ella se'n va fer un viatge a Àfrica i quan torna la noia d'Àfrica li presenta al repartidor, o sigui, va buscar el gat, mira, te presento a este chico que he conocido en Àfrica, que és un tio molt misteriós i, bueno, al final se fan amics, aquest triangle de persones correlacionades i el noi aquest raro li explica al protagonista un estrany passatemps que té. Vale, està tot molt ple de misteri, però sembla força interessant. Està basat en un relat del Haruki Murakami i dura 2 hores i mitja. A mi la durada me tira una mica per atràs.
És el que dèiem abans amb la directora del Som Cinema. Escolta, amb 60-90 minuts n'hi ha de sobres, eh?
Sí, 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 sí. Tindrem també La Buena Esposa, que hi fica la màquina d'escriure per a algo, ¿vale? Perquè va tot sobre literatura i tal, no? Doncs La Buena Esposa és un film britànic que està basat en la novel·la homònima de la Meg Bulitzer i ens explica com la Joan Castleman, interpretada per la Glenn Close, ella ha estat una dona, una esposa molt bona, al llarg de 40 anys, matrimoni, i bueno, pues ara li donen el Premi Nobel de Literatura al seu home. Llavors aquí, pues, amb ella ja li explota el cap i diu, no, jo ara diré la veritat, no? I decideix desvetllar el seu secret millor guardat.
Ah.
¿vale? Bueno, si heu llegit la novel·la ja sabeu de què va, i si no, pues bueno, us ho podeu olorar.
Si no, abans d'anar al cinema llegiu el llibre i després aneu a veure la pel·lícula.
Hi ha més propostes aquesta setmana encara que van sobre llibres i coses, eh?
Ah.
Sí. Mira, tindrem també Miau, que és...
Ah, calla, l'altra.
Aquesta és per tu.
La meva.
Sí. És una comèdia de quatre jubilats que fan un pla per sentir-se més viu, no? El Telmo ocupa el seu temps en l'escriptura d'un assaig sobre l'origen del seu acudit preferit, i llavors es troba amb dos amics de joventut, no? El tercer d'aquest grup de jubilats, doncs, just acaba de sortir de la presó amb la intenció de proposar-los un plan als altres per sortir de la rutina, no? Sense res a perdre, doncs, el grup es veurà immers en el robatori a un museu. És una adaptació de la novel·la de Hilo Musical per a una piscifactoria de Juan Luis Saldaña, i està protagonitzat per José Luis Gil, que dieu, que és José Luis Gil? Pues Juan Cuesta.
Juan Cuesta, que... presidente de esta nuestra comunidad.
Correcte.
Home, només per l'actor ja val la pena. I, a més, veu de doblatge de moltíssimes pel·lícules d'animació, eh?
Sí.
José Luis Gil. Miau, vale.
Doncs, també he de dir que no té gaire bona crítica, però tampoc no us deixeu guiar pels crítics, que són tots molt refinats.
Sí.
Tindrem també Animales sin collar, que és un thriller dels productors de Tarde para la ira. Explica com a Andalusia un polític entregat a la lluita pels més desfavorits acaba fent història per combatre la corrupció. Per la seva part, la seva dona guarda un secret que ho pot canviar tot. La promesa d'una nova vida per aquesta jove parella, doncs, es veurà truncada per l'aparició del Víctor, un alt càrrec caigut en desgràcia, així com també de la renovada aparició de dos antics amics, no? Uns amics que formen part d'una època que la parella, pues, vol una mica oblidar. Uh-huh. No? Llavors, pues, és el que té, quan surts als diaris, pam!
Això són d'aquestes pel·lícules que hi ha en surts. Cops de música... coses d'aquestes.
Pot ser. Tindrem també Petra, que és un drama sobre un tema familiar protagonitzat per la Bàrbara Leni i la Marisa Paredes. La Petra no sap qui és el seu pare, però bueno, després de que mori la seva mare, doncs se fica a la recerca de qui és son pare, i aquesta recerca la condueix fins a un pintor i escultor reconegut i poderós, no? En el seu camí també coneixerà la família d'aquest pintor, i aquella es fa passar per una alumna que ve a aprendre d'en ell. Bé, així els personatges s'aniran doncs, entortollegant en una espiral de secrets i de violència que els portarà fins al límit. Mm. Però bueno, potser al final els portarà a tots una mica d'esperança i redempció, no?, aquest destí final.
Bé.
A veure, tenim un documental també de producció espanyola. Diuen que és el documental de l'any. Jo no sé si diria tant, eh? Es diu Desenterrando Sad Hill. Sad Hill era aquell cementiri que van construir, per dir-ho d'alguna manera, allí a Andalusia, on gravaven els espaguetis western. Pues l'escena del bueno, el feo y el malo, la última escena, aquella tan super famosa, doncs se fa amb aquell cementiri, no? Llavors, pues ara, que fa 50 anys de la seqüència, doncs han convidat a tota la gent que ha utilitzat aquest escenari a participar d'aquest documental.
Molt bé.
Sí.
Jo vaig estar a Almeria amb un poblat que també s'havien rodat moltes pel·lícules i fa una gràcia tremenda. A més, te fan un espectacle allí, però després el que vaig fer a l'arribar a casa és buscar escenes i, efectivament, clar, està tot molt més adaptat. En fi, anem cap al debut musical de Laura González.
No per res, me n'he recordat d'aquesta pel·lícula i he dit, vinga, farem un muntatge aquí musical. I m'ha anat bé, no?, per explicar aquí l'última pel·lícula, que és una pel·lícula d'animació alemana, que es diu La pequeña bruja, no?, i està basada en el llibre homònim de Lottfried Preussler, i ens explica com hi ha una petita bruixa de 127 anys només, que és massa jove per poder anar a l'Assemblea Nacional de Bruixes. No obstant, ella està decidida a convertir-se en la millor bruixa del món, fet que li portarà algun que altre problema al món màgic. I m'he recordat d'aquesta pel·lícula, que és la d'Anastàsia, perquè jo ja havia llegit el llibre de La pequeña bruja quan era petita. Llavors he viatjat a la infància i m'he recordat d'aquesta banda sonora, que és brutal.
Molt bé, a punt d'arribar a dos quarts. Avui no teníem previst fer el concurs de la banda sonora, però ara m'he posat les piles.
Ostres!
I mira. T'ho preguntaré tot aquí, eh?
Sembla una pel·li dels 90.
Sí? Sí? Mira quina veu. És el grup que més m'agrada. Mira, això és una pista, ja. Ui, que poc ens coneixem, Laura. Venga, va.
Roxette, del grup sí, de Starade.
Sí, sí, sí.
No, que no sé quina pel·li és, això.
Això és de l'any 1993. Només han fet dos bandes sonores, l'original Roxette. Una, la primera, la de Pretty Woman. Vale? It Must Have Been Love. I l'altra, aquesta, que està basada en un joc, en un videojoc. Mare de Déu, la crítica de cinema. Avui t'he enganxat, però bé, eh?
Sí.
Són dos protagonistes. Fontanés. Porten gorres de colors.
Mario, Super Mario.
Mario, Super Mario Bros, 1993.
Una pel·lícula d'això.
Ui, 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 ui. Vinga, ja, mira, deures, a mirar aquesta pel·lícula.
No me la penso mirar.
Aquesta és Almost Unreal, que és la banda sonora original de Super Mario Bros, feta per Roxette i d'altres, ja saps, com una banda sonora i amb més cançons.
Doncs mira, aquest cap de setmana passat va sortir el Mario Party. Més aviat jugaré al Mario Party que, bueno, que mirar-me la pel·lícula.
No,
la
no sé si era bona o no la pel·li, jo no l'he vist, amb la cançó en tenia prou. Laura, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. You've been in my dreams all my life. I know when you do.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
Dos, de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja sí, anem directes cap a les dues. Buscarem la resta de propostes del món de la cultura, dels espectacles, d'activitats, de música, de concerts. En fi, mil coses més encara per acabar-te d'atapeir bé l'agenda de cara al cap de setmana i a la setmana vinent. Ho fem sempre des de l'Espai Groc, ben acompanyat amb la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Escolta, deixeu-me que vagi directe cap a la Biblioteca Antònia. Ja ho sé que ja ha passat, però va bé que ho recordem, perquè a més això no cal fer-ho una vegada a la vida o una vegada a l'any. Vau tornar a ser els hostes de la Marató de Dona Sang. Uh-huh. Nosaltres vam parlar amb la doctora Núria Vilanova i ja ens va comunicar que havia estat tot un èxit. 404 donacions i 66 oferiments que no van poder, al final, convertir-se en donació. Va haver cua durant tot el dia, em van dir.
Ens consta molta gent que va venir i va marxar perquè és que les cues eren d'una hora i mitja. Suposo que l'any que ve intentaran...
Els dos claustres.
Sí, bueno, no sé, o no sé com s'haurà de fer, perquè la veritat és que va haver molt, molt bona resposta. La gent molt bé, més a més, van fer ara també, ja és el segon any que estan fent també la recollida de plasma, també en aquest sentit també ho van poder fer. I bé, molt contents, el que passa és això, que va haver... Va ser pena perquè la gent es va haver d'esperar una estona llarga.
Clar. Recordem, això ho vam parlar, i ara no és el moment, però ja ho vam dir, aviam, aquests dies van bé per tornar a posar el focus sobre que donar sang salve vides. La doctora ens va explicar que amb una donació es poden salvar fins a 3 vides, perquè de la mateixa bossa de la sang surt els globus vermells, el plasma i les plaquetes, que les plaquetes, a més, caduquen en 5 dies només, per tant, vull dir, és una cosa que ha de ser constant. Dic que aquests dies de marató va bé per això, per tornar-ho a posar al focus, però que la gent si vol donar, se'n va directe al banc de sang a l'Arnau de Vilanova, bueno, a l'Hospital.
És que aquí a Lleida, la tasca que estan fent al banc de sang és impressionant, perquè ells estan fent recollides contínuament. Cada setmana hi ha un lloc de Lleida, un o dos llocs de Lleida, on s'està fent recollida de sang. O sigui,
jo,
que realment...
jo en dono fe que la meva filla ja està treballant, i van a més a tots els pobles de la província.
Bueno, es mouen moltíssim.
Però clar, tal com t'expliquen, de la volatilitat i de la caducitat del material, és que ha de ser constant, això. O sigui, no val un dia fer-n'hi molts, perquè clar, després no serveix.
A més, aquest any han introduït també una novetat que penso que que podrà ser molt interessant, que és que t'enviaran un SMS en el moment que la teua sang sigui utilitzada.
Sí.
Qual cosa realment tu és veuràs això, el final del procés que tu has fet.
Sí, ens ho van explicar i, en fi. En fi, hem començat parlant d'això, doncs, per recalcar que és important. Enhorabona a tota la gent que vau donar, a tots els que us vau acostar i al final no vau poder, i a tots els que ho vau pensar i al final no vau fer el pas, doncs res, escolta, enhorabona per pensar-ho, que la següent serà la vençuda, segur que sí. En fi, anem cap a la biblioteca, perquè a part de fer maratons de sang, doncs també fan d'altres històries. Per exemple, serà una setmana vinent on el cinema serà bastant protagonista a la Biblioteca Pública de Lleida.
La setmana vinent tindrem cinema, ràdio i contes.
Mira que bé.
Tenim una setmana molt completa i penso que amb unes activitats, una oferta molt variada que segur que agradarà. El dimarts comencem un nou cicle de cinema. Sabeu que a l'any fem un parell de cicles de cinema i aquest any en fem un que és directores de cinema. Han volgut donar rellevància a les dones que estan directores de cinema, que per sort avui ja n'hi ha moltes, però que fins ara era bastant inhabitual, i bueno, donem veu a les directores de cinema. I comencem amb la pel·lícula Big, de la Penny Marshall.
Suposo que després, a nivell d'objectes, de coses relacionades amb aquesta pel·lícula, es trobarem a la biblioteca.
Sí.
Si existeix el llibre, si existeix la pel·lícula també en préstec, per tant...
Fa un temps que vam començar que totes les pel·lícules i les novel·les les pel·lícules que estan basades en una novel·la, tu et trobes una etiqueta damunt de la pel·lícula que et diu aquesta pel·lícula està basada en aquesta novel·la, convidant a la persona que si li ve de gust de llegir la novel·la, que tenim també la novel·la.
Però vosaltres us avorriu a la biblioteca?
No, t'asseguro que no.
O sigui, és a dir, això que ens ha dit l'Antònia, que sembla tan trivial i tan fàcil, has d'agafar pel·lícula per pel·lícula, investigar-ho, buscar el llibre, on està...
Això és la bona feina de les professionals que estan treballant.
Quin equip que teniu, hi ha a la biblioteca. Molt bé, dimecres a la meitat de la setmana, aquesta sí que és un clàssic, a més d'aniversari,
Ens van fer la proposta de fer una presentació i un col·loqui al voltant de 2001 Odissea de l'Espai, perquè és precisament el 50è aniversari de la seva estrena. Ho dirigirà Casimir Jové i serà a les 5 de la tarda a la sala de projeccions. Comentar que és aforament limitat, és una sala amb un aforament de 40 persones i, bueno, és entrada lliure, però al moment que tindrem l'aforament tancat ja no podrà entrar ningú més.
Abans d'entrar ara a l'espai, el minut que tenim abans d'entrar amb l'Antònia comentàvem si fa molts anys que no l'has vist aquesta pel·lícula, perquè jo crec que qui més qui menys, si no sencera l'han vist un tros, perquè l'han fet bastantes vegades, si ara fa molts anys, després de veure el que es fa darrerament, no sé com la veurem, aquesta pel·lícula.
Jo crec que la sensació que tindrem és de lentitud.
Jo crec que sí,
Perquè ara la majoria de pel·lícules són en aquestes imatges, aquests flaixos tan ràpids, la música tot tan trepidant, i crec que aquesta pel·lícula, la sensació primera que tindrem és aquesta, però bé, possiblement això també ho valorarem. Jo fa molts, molts anys que la vaig veure i tinc ganes de repetir, precisament per veure això, com la percebeixo ara.
Molt bé. Escolta, dijous a les 7 de la tarda, que em tens intrigat.
Mira, dijous a les 7 de la tarda tenim un espectacle molt interessant, a més quan ens el van proposar des del Servei de Biblioteques ens va agradar moltíssim, que és Si us preguntem per què van morir. És un espectacle a càrrec de la companyia Veus Humanes i està basat en el radioteatre que es feia a l'època de la guerra, sobretot de soldats que es van allistar a la Primera Guerra Mundial. Es tracta en aquella època inclús havia el terme de poetes de guerra, autors com Guillem Apollinaire, Griffith Owen, Giuseppe Ungaretti, Isaac Rosenberg, Sasson, Hamilton, tots ells van estar allistats i van escriure poesia. Tenim una sèrie d'actors que són més a més actors de doblatge català que narraran l'evolució dels fets en directe. tracte, o sigui, fent aquest gènere que és el radioteatre, en el qual un grup d'autors davant d'un micròfon llegeixen i interpreten el text, i després hi ha un muntador musical que també s'encarrega en directe de la banda sonora de l'espectacle.
I efectes sonors, i coses, clar.
Allò que quan érem petits sentíem a la ràdio aquella porta que s'obria, que es tancava, bueno, doncs ho veurem en directe, perquè muntaran com un, no sé com n'hi dieu, un
plató radiofònic.
Un plató radiofònic a l'escenari de la biblioteca. Penso que serà molt interessant, tant pel contingut com per la forma de l'espectacle.
Doncs d'això, dijous vinent, a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
Més segur, que més d'una persona que ens escolta fa anys va escoltar alguna radionovel·la, amb els seus efectes i les seves històries, doncs això és similar, però més ho podràs veure.
Sí, a més, sí, bueno, es donen moltes circumstàncies, perquè ara estem també amb l'aniversari de la Primera Guerra Mundial, el fet de parlar dels poetes relacionats amb la guerra, aquest gènere radiofònic, creiem que té molt interès i la veritat és que ens agradaria que la gent ho pogués disfrutar.
I divendres? Divendres hi ha un taller que pràcticament està ple, però hi ha les inscripcions obertes, adreçat als pares i mares militants...
De 0 a 3 anys.
Que tenen fills de 0 a 3 anys.
Ens trobem moltes vegades quan fem activitats...
És útil això que explicarà l'Antònia,
sí.
És útil.
Ens trobem quan fem activitats amb els nadons o quan venen a la biblioteca, que nosaltres, més a més, fem aquestes motxilles que tenim amb selecció d'obres, que moltes vegades et demanen moltes persones els criteris a tenir en compte per a triar, valga la redundància, un conte per a nens de 0 a 3 anys, perquè realment són contes especials, perquè moltes vegades pràcticament no hi ha lletra, bueno, i llavors què cal tenir, o sigui, amb què t'has de fixar quan tu vas a la botiga o vas a la biblioteca o estàs triant un conte per a un nen de 0 a 3 anys. Llavors, dos bibliotecàries, la Josa Nofre, que és bibliotecària de la nostra biblioteca, la responsable de l'àrea infantil, i Núria Arbós, que és la directora de la Biblioteca de Balaguer, han treballat aquest tema i faran aquest taller, o sigui, va dirigit a pares i mares i explicar-los això, no? Què tenir en compte a l'hora de triar un conte.
No agafar el que té la portada més maca o el primer que trobem.
I com treure'n el suc, d'alguna forma, com quan tu tens el nen assegut a la falda i li vols explicar el conte, com treure el suc de les imatges o del contingut.
Molt bé, anem a escoltar una peça de música que ens introduirà a la següent activitat, mentre despedim a l'Antònia Capdevila, que marxa volant, deu de tenir un dinar de negocis avui, i jo vinc i ens fem una fotografia. Gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
No rondinis, ara calla, baixa ja del baobab, que reparta avui el cap. Talla, talla, la navalla, el barber mai no li falla.
Jo crec que igual això us ha de sonar, perquè... bueno, anem directes cap al Caixa Fòrum, però és una activitat que ja vam escoltar en el seu moment i ja vam dir que havia tingut tanta acceptació que la Maribel Tos i el seu equip no han parat de treballar per tornar-la a portar a Lleida, Maribel.
Així és, així és. Es tracta, doncs, de l'espectacle familiar Pell de Llarinter, Cua de Tirer, que tindrà lloc, doncs, demà a les 6 de la tarda a Caixa Fòrum Lleida. I com molt bé tu avançaves, és un espectacle familiar que vam portar ja l'any passat i que us he de confessar que va ser un èxit rotund. I per tant, doncs, enguany hem cregut convenient, doncs, de tornar-lo a portar.
En què consisteix, Maribel? A veure, perquè han ficat aquest tros de música, però també hi haurà alguna cosa damunt de l'escenari.
Ui, hi haurà moltíssima diversió damunt de l'escenari. En aquest cas, doncs, la companyia Jove Espai Àfrica Catalunya ens presenta un relat que s'inspira, doncs, en un conte africà recollit per un rondallaire senegalès, no?, que és Kumera de Calabi. I bé, doncs, és un espectacle, doncs, que barreja, doncs, diverses disciplines, com la dansa, la música, les titelles, el relat, i que d'alguna manera són els ingredients necessaris per demostrar que tots aquests ingredients van dirigits per demostrar que la convivència cultural entre els diversos països, doncs, és possible.
Ai, 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 ai.
més, hi ha una posada en escena cuidada, d'il·luminació, sí, 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 d'elements, de vestuari,
de màscares...
Estarà... això ho teniu aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Això ho tenim aquest dissabte, o sigui, demà, a les 6 de la tarda.
I la setmana vinent.
Així és, i ho repetirem, oferirem doncs una segona possibilitat el dissabte vinent, el dissabte doncs, dia 27 d'octubre, també a les 6 de la tarda. No, és un espectacle familiar, que sí que nosaltres hem posat edats recomanades a partir doncs, de 5 anys, però hem posat doncs, aquesta informació perquè moltes famílies ens ho pregunten. I sí, és un espectacle, és una activitat adreçada a nens i nenes a partir de 5 anys, però de 5 anys fins en endavant, no? Fins als 100 anys.
Pare. Pares inclosos, no?
Sí, sí, sí. A més, doncs, hi ha la possibilitat de que aquest concert o aquesta activitat va acompanyada doncs, d'un full de sala i els nens i nenes, doncs, acompanyats doncs, de les seves famílies, doncs, tindran doncs, una informació doncs, detallada de què consisteix doncs, aquest concert. I a part els donarà doncs, una sèrie d'idees per poder-ho, doncs, un cop vist el concert, doncs, de poder-ho doncs, treballar a casa doncs, en família, no? I recordar aquells aspectes, aquells temes doncs, més importants i que els hi hagin frapat més.
Deixeu-me que trenqui una llança amb això que explicava la Maribel, de posar una indicació de l'edat. I és que sí que és veritat que de vegades hi ha espectacles que ens pot semblar que els hi pot agradar a tothom. Ells et fan una recomanació, per exemple, aquest espectacle, a partir de 5 anys. Això vol dir que si jo tinc un nen o una nena de 4 anys no hi puc anar? No, això no és el que vol dir. Però sí que és veritat que de vegades ens pensem que els nens ho aguanten tot i cada edat té el seu... El seu límit d'atenció. És a dir, amb un nen de 3 anys li pot agradar moltíssim, però més de 10 minuts atent amb una cosa no hi estarà. Llavors, de vegades, correm, Maribel, els pares correm. Amb un nen de 2 o 3 anys el volen portar tot arreu. I no està malament, eh?
Sí, sí.
Però, clar, anar amb un espectacle de, per exemple, 45 minuts amb un nen de 3 anys, als 10 minuts el nen ja en té prou. Llavors patim els pares perquè el nen no s'està quiet, perquè es mou... Per això et posen aquestes edats recomanades, repeteixo. Sí, sí, sí. No vol dir que no hi puguis anar, al contrari.
Ricard, i si em permets, discrepo un pelet amb tu.
Discrepa,
en relació amb aquest espectacle.
Ho deia genèricament. No,
d'acord, molt bé, molt bé. Però en relació amb aquest espectacle sí que hi ha una garantia des del primer moment de que els nens i nenes doncs, queden captivats per tot el que es desenvolupa doncs, a l'escenari doncs, de l'auditori doncs, de CaixaForum Lleida.
Molt bé, però manteneu la idea que vull dir.
Sí,
està
clar.
És a dir, vull dir, si al CaixaForum, a l'auditori o a la biblioteca et diuen, escolta, edat recomanada a partir de 10 anys, doncs què passa, que un nen de 8 anys no hi pot anar? Sí que hi pot anar, i de 9 i de 7, si vols. Però segurament no és només pel contingut, sinó per les durades dels espectacles. Eh? Vull dir, bé, els nens tenen l'atenció que tenen, això ens ha passat a tots, i per això et fan aquesta recomanació. Són recomanacions, no són com el cinema, no? Que és, doncs no es pot entrar a partir de 13 anys o a partir de 18. És una altra història.
Sí, sí. Maribel, en aquest sentit, sí que també m'agradaria doncs, ressaltar o subratllar que aquest espectacle té una durada doncs, de 50 minuts.
Molt bé. Demà dissabte a les 6 de la tarda, dissabte vinent, recordem, ho dic perquè... Bueno, sí, ja hi ha idea, a veure si trobo entrades. No, la temporada passada també van estar 2 dies, els 2 dies van omplir, es va quedar gent fora. Eh?
Sí,
si
sí,
tens
sí.
clar que hi has d'anar o et vas quedar fora, agafa les entrades ara ja.
Sí, que les podeu adquirir doncs, a través de la pàgina web, caixaforum.es/Lleida, o bé en horari d'atenció al visitant a les guixetes doncs, de CaixaForum.
Molt bé. Maribel... Cicle de conferències,
sí.
Girant al voltant de la gran exposició que tenim de Robert Capancolo, que després en parlarem, que no m'he oblidat, aquest dimarts a les 7 de la tarda.
Tenim a l'Erika Goyarola, que ens impartirà doncs, una conferència doncs, dedicada doncs, a Robert Capa, però analitzant els fotògrafs coetanis de la seva època. És un cicle de conferències que nosaltres duem a terme cada dimarts a CaixaForum Lleida i que vam estrenar doncs, el dimarts passat i que forma part de les activitats paral·leles de l'exposició Robert Capa, que vam inaugurar doncs, el passat 27 de setembre. Com sabeu, doncs, és una exposició que es podrà visitar fins al mes de gener i recordar doncs, que cada dissabte a 2:15 del vespre tenim la visita guiada en català a l'exposició. Sí, m'agradaria ressaltar que és una exposició que estem doncs vivint, o estem doncs vivint les mels de l'inici, no? En el sentit doncs de que aquesta exposició doncs està doncs visitada per gran nombre doncs de persones.
Molt bé, una exposició que com sempre, com totes, està oberta, és d'accés lliure i gratuït, la podeu visitar com vulgueu, de manera lliure qualsevol dia de la setmana, però que almenys d'aquí fins al darrer cap de setmana de gener, que em sembla que és
el 28 de gener,
que és quan quedarà tancada, com a mínim una visita guiada. Us recomanem, la comissària que va estar aquí amb nosaltres també, i l'experiència ens diu que us recomanem que feu una visita guiada, o sols o en família.
Sí, sí, sí.
Que també hi ha les activitats en família.
També hi ha les activitats en família, i també més endavant tindrem l'ocasió doncs de parlar del cafè Tertúlia al voltant de Robert Capa, o fins i tot el vermut Tertúlia al voltant doncs de Robert Capa.
Molt bé. Doncs deixeu-me que posem una mica de música, va, que estem a divendres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, I'm
Hi ha moltes coses vitals a la vida. L'aigua és vida, s'ha de beure aigua, s'ha de menjar, segurament menys del que mengem habitualment, però s'ha de menjar. Però hi ha una altra cosa que per mi és vital, i és la música, ho sento. La música és una d'aquelles coses que necessito. Ja sigui la de pell de llarinte, cua de tiré al CaixaForum, perquè això és música, ja sigui... Espera, que ho he de llegir, eh? Perquè si no, la Eri Yamamoto, que ara ens en parlarà la Puri Terrado, tocant el piano magníficament a la sala 1 de l'Auditori Enric Granados, o ja sigui els Maroon 5 cantant aquest tema que escoltem ara, que es titula Animals. Jo, la música, de veritat, que és una cosa que per mi és vital. O sigui, la necessito. És a dir, passo dies sense escoltar música, que mai m'ha passat, perquè em treballa a la ràdio al final, i la noto a faltar, eh? Puri Terrado, Auditori Enric Granados, la setmana vinent arriba ja altra vegada. Dic altra vegada no perquè un estigui fart, sinó per dir, caram, ja ha passat un any, el Jazz Tardor.
Arriba, sí, eh? Bé,
ja ha passat un any.
Doncs sí. A veure, fem la presentació, el concert inaugural del festival. Ja ens vindrà a veure el Josep Ramon i ens ho explicarà més abastament.
Això serà la setmana vinent, però
sí,
deixeu-me que
dijous,
cronològicament, demà dissabte, 6:45 de la tarda, l'Auditori també s'ha apuntat a... Bueno, ja s'ha apuntat ja fa anys, que es va apuntar a les activitats familiars, també.
Sí.
I doncs sí. Demà teniu un concert familiar.
Un concert familiar organitzat per l'Orfeo Lleidatà, que es titula Taï, 7 notes musicals i 7 colors. Aquest concert, doncs, és per a nens a partir de 3 anys i, per tant, també, com deia la Maribel, és un espectacle visual, auditiu, i que els nens el gaudiran molt perquè es tracta de que parlaran sobre els colors vinculats amb la música.
Ah.
I, a més, amb la capacitat d'una nena, la Taï, que és un nom de nena, que s'enfronta a les seves pors i descobrirà quines són les seves capacitats, quines són allò que no sabem que tenim i que ens ajuda i ens fa forts.
Tot això guiat amb la música, eh?
Sí, sí. Llavors, doncs, hi haurà... Tot... Sí, hi ha un grup així de música moderna, i tindrem pues, des d'un ukelele al piano, a un violoncel, hi ha una actriu també que fa moviments, que fa dansa, per tant és un espectacle també molt, molt complet.
Bueno, això serà demà dissabte, 6:45 de la tarda, sí. A la sala 1.
Sí, l'Orfeo a més fa una oferta de 2x1, o sigui que d'última hora, i per tant... No serà pel preu, perquè seran 3 euros per persona.
Mira, entre això i l'excusa de si encara no ho heu fet visitar l'Auditori per primera vegada, al cap de l'any, fixeu-vos que jo ho dic vegades, ni em faig pesat, ja ho reconec, però al cap de l'any, jo si em trobo una persona que em diu és que no he anat mai a l'Auditori perquè els preus, al final m'enfadaré, perquè al cap de l'any en donem d'oportunitats i d'opcions molt assequibles de preu per visitar com dic sempre, i això ens ho han dit músics internacionals que, gràcies a les nostres convidades, doncs ens visiten a l'Espai Groc, una de les millors sales acústicament parlant d'Europa, la sala 1 de l'Auditori Enric Granados, que la tenim a Lleida, que ja ho sé, que ho diem sempre, però escolta, si la tenim, per què no ho hem de dir?
Doncs sí.
En fi, anem cap al Jazz Tardor. S'inaugura el proper dijous, 25 d'octubre.
A les 9 del vespre.
Us en recordeu? Bueno, us en recordeu o no? Jo me'n recordo perquè hi vaig anar, però l'any passat la Puri ens va explicar una activitat que duien a terme, no me'n recordo, l'Eri Yamamoto i un altre pianista,
sí.
A quatre mans,
sí.
A la sala 2.
En jazz, fent jazz.
Sí, a la sala 2. Sí, sí. El que dèiem abans de la canalla, Maribel, jo vaig anar amb els meus fills, segurament no era un espectacle per nens, i no el vam veure sense, vam aguantar doncs 30-35 minuts. Però, bueno, els van aguantar, ho van veure, i se'n recorden, encara alguna vegada. Vam veure nosaltres, a la sala 2 de l'auditori, dos pianistes tocant alhora.
Sí.
No se'n recordaran ni de les peces ni dels noms, jo tampoc. Però aquesta pianista, que ve de Nova York, és l'encarregada d'obrir el Jazz Tardor.
D'obrir el Jazz Tardor aquest any en format de trio. I llavors, doncs...
Però no tres asseguts a la,
no,
al piano, eh?
No, bateria.
No sé si s'estorbarien.
Contrabaix. Ja. I la veritat és que estem molt contents perquè precisament això que tu dius, no? Està venint gent a comprar entrades dient, ostres, és que me'n recordo de l'any passat i ho vaig gaudir tant que no m'ho vull perdre,
ho
no?
Ho vam fer molt bé, la Maribel hi era, sí, i em consta, sí, sí, que ens va agradar a tots.
Fer, no fer, va ser fabulós.
I a més, doncs, hi haurà un... En acabar el concert s'oferirà un tas de vins, colors de cèrboles...
Home, si ho poseu així...
Sí, sí.
Jo crec que vaja, ara ja...
Sí, sí, per gentilesa del Tomàs Cusiner, en col·laboració amb el festival. Per tant, serà una vetllada completa, no? Que on, a més, podrem després comentar el concert i fins i tot saludar els artistes.
El Jazz Tardor d'aquest 2018, que comença el proper dijous 25 d'octubre, i convidarem el Josep Ramon Jové, que és el seu director, perquè ens ho expliqui tot plegat.
Sí.
I a més, el Josep Ramon, com que no és que t'ho expliqui, ho viu i t'ho fa viure, t'explica aquelles interioritats i d'on surt cada convidat, s'allargarà fins a... bueno, anava a dir,
tot
fins a final de novembre. Tot el novembre,
sí.
I l'1 de desembre hi ha l'últim concert, eh? Per
sí,
tant,
sí.
Tenim temps per parlar-ne i ja parlarem també de la programació, però, vaja, aquesta primera doncs és aquest proper dijous.
I ara, doncs, tinc un altre tema, també.
Sí, ho sé.
Sí.
Una exposició.
Bueno, m'explico. Estem en la commemoració de l'any Vinyes,
clar.
No? I, per tant, ja hem fet bastants concerts durant l'any. Sabeu que vam fer el Vladimir Askenazy fa pocs dies, que el vam gaudir moltíssim. El proper divendres tindrem l'Arcadi Volodos, també un pianista rus internacional nacional de primeríssim nivell, que recomano especialment perquè és un dels nostres concerts estrella de tota la temporada. Però a més, el dimecres que ve, a les 8 del vespre, s'inaugurarà una exposició a l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Mm-hmm.
Aquesta exposició de què va? Va de cartells que estan guardats tots a l'arxiu de l'Ajuntament, cartells anunciant concerts de Ricard Vinyes a París.
A caram.
A París, a la sala Erard. Ell era un pianista de... Em sembla que això ja ho he explicat alguna vegada, de que ell era pianista Erard. Erard era una casa de pianos. I llavors feia concerts a la seva sala de concerts, d'aquest fabricant que era a París. I llavors la família de Ricard Vinyes va guardar tots els cartells, tots els programes, de tot el que ell va anar fent durant la seva vida. I està depositat a l'arxiu. I llavors, doncs, hem triat els cartells de París i fem una exposició que es diu Ricard Vinyes en concert, 30 anys de cartellisme a París, de 1898 a 1928. Són cartells originalíssims, no? Perquè, a més, se pintaven amb els fondos, vull dir que...
Estem parlant de més d'un segle, sí. Alguns.
Sí, 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 sí. I llavors això ho farem el dia... Serà una exposició que farem, inaugurem el dia 24 a les 8 del vespre a la sala Montsuar dels Instituts d'Estudis Ilerdencs, i durarà del 24 d'octubre al 18 de novembre.
Molt bé, doncs una exposició d'aquelles per posar-se davant de cada cartell.
Sí.
Jo sempre ho faig així, i la Maribel m'ha ajudat molt amb això, sobretot amb les exposicions que porten al Caixa Fòrum, i és posar-te davant d'una fotografia, ara, perquè hi ha Robert Capa, però, o d'una obra d'art, i a part de mirar-la, posar-te a l'època amb la que es va pintar,
sí, sí,
la situació amb la que es va pintar, en aquest cas els cartells, escolta, estem parlant de cartells de més de 100 anys.
Sí, sí. De fet, o sigui, estan recient portats de la restauradora, perquè no és que estessin malament, però estaven tots plegats,
clar,
i ara els hi han fet tot un procés de restauració i de manteniment per treure possibilitat de fongs i coses d'aquestes, i per tant estan espectaculars. Entonces, jo els vaig anar a veure a l'emmarcador i estaven...
Posar-se davant d'un cartell i pensar l'època en la que va ser pintat, com sí, anava la gent al concert.
I el contingut, perquè allí descobrim que Ricard Vinyes doncs, realment era un artista de la seva època,
migdia,
que no solament interpretava obres històriques, sinó també estrenava moltíssimes obres de molts compositors coetanis seus, francesos, Debussy, Ravel, va estrenar per primera vegada els russos com Stravinsky, de tot perfil, sud-americans, compositors sud-americans, quan van a fer una gira a Sud-amèrica, ell recabava informació sobre quins compositors hi havia allí i els estrenava. Per tant, és un... Penso que és molt descriptiu de qui era aquest personatge que en principi pensem que és una plaça. No?
Doncs ho anem recordant, mentre estigui l'exposició, perquè després sempre ens passa allò, carai, si hi hagués anat, doncs t'ho anirem recordant cada
dia. A més, no és que es visita ràpid i està al centre de Lleida, vull dir que passejar no anant de botigues, entre mi.
I tant. Molt bé, doncs directe escapar les dues, bones propostes de cara al cap de setmana, com sempre, amb les nostres... col·laboradores, l'Antònia, que ja ha marxat, i també està amb nosaltres la Maribel Tos, la directora del CaixaForum. Maribel, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres i bon cap de setmana de propostes culturals.
Sí, i la directora de l'Auditori, la Purita Radó. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja arribem a les dues. Recorda que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, 19 d'octubre, que acabis de passar bon divendres. I aprofita el cap de setmana, tornem dilluns, 12:20 aquí.